La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és dijous, estem a 3 de desembre, les 12:02. Fa fresqueta, però bon solet. I com estic ben acompanyada, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia. Això de que fa solet, no sé, així dins no, eh? Com tenim tot obert, demà vinc en guants a treballar. Que us sapigueu, faré el control en guants.
La que els parla, Susana Pérez Balaguer. donant-li, però primer Maria tenia que veureu, és tan interactiva el que és la ràdio que presenta algú i me diu el que inici moment li preocupa, i a Maria li preocupava que quasi que no podia manejar els dits de les mans. Víctor, tens coses interessants que contamos, no?
Xiu al Vila-real, avui.
Ah, fíjat, que i no plou. I què diuen que guanyarà?
Sí, a veure, inclús li valdria Pedre Perucero per a passar de grups, però des de que hem tornat del parell de seleccions, 3 empats i jo m'ha vellit a guanyar.
Bueno, a tu i a tots, eh? El Villarreal té que guanyar a on juga?
En Sivas, una localitat de Turquia, contra el Sivasspor, que té en total 11 baixes, algunes per Covid. El entrenador entre elles.
Cuidao, precaució als nostres jugadors.
Sí, és que això ho diu molta gent. En teoria, si un jugador està jugant en el terreny de xoc, és perquè ha passat la prova i està bé. O sea, seria complicadíssim que se poguera contagiar un jugador del Vila-real avui en aquest partit.
En més notícies?
Sí, mira, per exemple, des d'ahir recordem, el Sevilla va perdre 0-4 en casa en Champions contra el Chelsea i el Barça s'hi va guanyar 0-3 en camp del Ferencváros en Hongria. Dir que avui també juguen els dos espanyols de la UEFA, el Granada a les 9 i la Real Societat també a les 9, i ja tenim els primers partits de la NBA.
Pues venga.
Mira, comença la matinada del 22 al 23 en Espanya, a la 1 del matí, el primer partit és Brooklyn contra Golden State Warriors. Dir que en Nadal també se sabia, n'hi hauran 5 partits. El primer comença a les 6 de la vesprada i l'últim a les 4 i mitja de la matinada. O sigui, el dia de Nadal pots estar pràcticament fent maratón.
Bueno, tu, a més, tens cara de passar-te-ho bé, tens cara de felicitat, eh?
És que ahir hasta vaig més o menys planificar-hi aquest dia.
Uau,
de fer algun postre, perquè també és un dia que passes en la família.
De fer algun postre?
Sí.
És dir, tu eixe dia el tens planificat en veure tots els partits que hi han anunciats i a més fer un postre per a la família que viu junts. És dir,
sí, sí, són tots de casa, no, que ningú se pense res estrany, que tots són convivients.
Exacte, que ningú puga pensar allò d'aquell partit que estaven tots, aquell grup que estaven tots reunits i a veure on li tocava.
No anem a convidar a tots els cosins.
Vale, estupendo.
Dir que el calendari complet, en teoria, i si irà demà, dir que de 546 proves que s'han fet, només han eixit 48 positius, dir que realment s'esperaven més, perquè clar, ara tots els jugadors, inclús alguns venien dels seus països, altres de fer vida normal, i quan han aplegat cada un a la seva seu, 48 positius, la veritat és que està prou bé de 546.
Home, està realment sublime, és dir, 48 de 500 i pico, vamos, jo firmava, un volei que firmem per a que no mos passen, per a que mos passen aquestes coses.
I dir que el que ja li ha tocat la loteria este any és a LeBron James, ha renovat per dos temporades, en cada una d'elles cobrarà 42,5 milions de dòlars.
O sea que va ingressar 85 milions de dòlars.
En dos anys.
Pues ni hauria gens que necessitaria pues, com 2 milions de vides o algo així, no? Perquè... En fi, això cifra sense escapar.
Hi hauria gent que igual en lo que guanya en mig any ja tindria per a viure tota la vida, però bueno.
Bueno.
Dir que, mira, li van preguntar al capità, per dir-lo d'alguna manera, és que en el bàsquet no hi ha capità com a tal, al millor jugador dels Warriors, que què li pareixia començar pràcticament a jugar en estes dates, perquè ells volien començar en gener realment, però va dir que clar, que entenc que la emoció, clar, cinc partits el dia de Nadal, a veure com li dius a la gent que hi ha que esperar fins al gener. Que ell entén que la gent buiga ja estos dies i en este any tan complicat que comenci l'espectacle.
Ei, que bo que comenci l'espectacle. Podem començar en Maria Ventura?
Sí, pues estava esperant, així, escoltant tot.
Pues que comience sí, l'espectacle.
Exacte. Parlem primer de les xifres de Covid, com sempre, val? Perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 1.400 nous casos de coronavirus confirmats, ja sabeu, per prova PCR, otra o mitjançant els tests d'antígens, val? D'estos 1.400, 126 corresponen a la nostra província, la de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.265 persones ingressades, 120 a la nostra província amb 28 pacients en UCI. D'altra banda, s'han registrat 29 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Respecte als brots nous que hi han hagut, 62 a tota la Comunitat Valenciana. 5 corresponen a la província de Castelló. El primer d'ells direm que ha sigut a Vilafermosa, a Villahermosa del Río, amb 6 casos d'origen social, Nules, 4 casos d'àmbit educatiu, Castelló de la Plana, 7 casos d'origen laboral, Vila-real, 3 casos d'àmbit educatiu i l'Alcora, 3 casos d'origen laboral.
Està la cosa molt continguda, eh? Uh-huh. Està la cosa molt continguda. Parlem de lo que de la mobilitat, comentem sobre la mobilitat. La mobilitat entre comunitats autònomes estarà restringida del 23 de desembre al 6 de gener. De manera que els desplaçaments entre autonomies sols estaran permesos per acudir a trobades familiars.
Però entonces, si tens un familiar en La Rioja, un en Extremadura i un en Huelva, pots fer tota Espanya en aquests dies.
Sí, sí, correcte.
Que no es podrà excedir de 10 participants és un dels acords més destacats que han adoptat les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat en el Consell Interterritorial de Salut per a evitar contagis durant les pròximes festes nadalenques, inevitablement condicionades per la situació sanitària. Vos he llegit fins a la meitat de la notificació perquè sabia que anàveu a dir-me això, però és que el que he continuat és dir... n'hi ha tancament perimetral del 23 al 6 de gener, però no se podran fer desplaçaments en autonomies, sols estaran permesos per acudir a trobades familiars. És que salta, és que ens salta, vale? O sigui, no, vos hau en risc, ja ho dic això, vale. Com lo que diem, com s'acreditaran aquests desplaçaments és la gran incògnita que no han respost del ministre de Sanitat Salvador Illa. En la roda de premsa que ha fet, ell diu que apel·lem a la responsabilitat col·lectiva de la ciutadania. Ha dit, alhora que afegia que s'establiran els controls que puguem per a comprovar que es compleix la mesura. Quina mesura? És dir, ens anem a desplaçar, val? O sigui, si en Nadal n'hi ha alguna raó per desplaçar-nos de comunitats, d'autonomies i demés, és la familiar. Per tant, es tanca més perimetrals, jo no sé fins a quin punt, no sé, és que ens ha deixat un poc gelats. I més enllà d'aquestes dues puntualitzacions, ara per ara no s'ha concretat com es pot justificar els desplaçaments per a reunions familiars en unes altres comunitats. No hem acordat cap justificant específic. Això és el que ens ha dit el ministre Illa. És dir, per exemple, Víctor, quan vosaltres sigueu tard de fer un partit, què porteu vosaltres?
Un paper que ho acredita.
Que ho heu d'ací.
Que siga. Estem en el carrer a altes hores de la nit perquè venim de fer una retransmissió d'un partit.
Vale, pues hasta ara no ens podrem desplaçar per a anar a reunions familiars, però no sabem quin tipus de document podrem portar, val? I hi haurà tancament perimetral.
A veure, jo entenc que la gent comprenc, no? La situació tan difícil a la que ens estem enfrontant, no? Sobretot si, per exemple, sóc estudiant fora de casa, però clar, tu estàs domiciliada, diguem, el teu DNI fica que no estàs empadronat en ese lloc on estàs estudiant. Però clar, és molt relatiu a aquests casos. Jo entenc que tu vulguis estar en la família molt propera. Jo ho entenc, que són Nadals. Però, per tant, no digues que vas a tancar perimetralment la zona perquè no és veritat. Doncs
pues tornem a allò de que dia que sols estaran permesos per acudir a trobades familiars. I aquestes trobades familiars a qui se refereixen? Doncs pues als vincles familiars i a persones molt pròximes. Què s'entén per això? S'entén per familiar, el responsable de sanitat indica que s'entén qui tinga un vincle familiar, però també una persona molt pròxima, encara que no tinga un vincle familiar definit en el sentit tradicional, però amb qui tenim un afecte especial. O sea, de aquello de como Pedro por mi casa.
És que clar, hi ha gent que també no té família, a lo millor, i s'ajunta en un amic proper que té molt proper i que per ell és més família que la que és família. És que és molt difícil de delimitar.
A tot això, aquestes són les recomanacions. I ens diu, el Consell Interterritorial ha aprovat amb un ampli consens, és a dir, que tot el món està d'acord, i com no, perquè pràcticament... Totes les comunitats autònomes... Bueno, Catalunya s'ha distingut i Madrid ha mostrat oposicions al tancament perimetral. Les mesures i recomanacions següents són: tancament perimetral de totes les comunitats autònomes entre el 23 de desembre i el 6 de gener, excepte per als casos justificats, visita mèdica, motius laboral, etc., i el trasllat a la residència habitual o les trobades amb familiars. És dir, per quin motiu tindràs per no desplaçar? Lo que tindràs que portar és un motiu de pel que no te pots desplaçar. Perquè si tu te pots desplaçar, visites mèdiques, motius laboral i a més les trobades familiars, el tancament perimetral, en fi. Reunions familiars dels dies 24, 25 i 31 de desembre i l'1 de gener es limiten a 10 persones, menors inclosos. No me val allò de que el mutxi que de 6 anys no consta com els 10 membres. I que aquestes 10 persones vinguin de dos grups convivents. El que s'aconsella és que siguin de dues famílies, per exemple. El toc de queda del 24 i del 31 de desembre es retardarà fins la 1:30 del matí. És dir, que allò de Cenicienta es la deixem una miqueta arrere. I els residents dels centres sociosanitaris que isquen a passar les festes amb la família han d'estar en un únic domicili on haurà d'establir-se com a bombolla de convivència. Als estudiants que tornen a la residència familiar se'ls recomana extremar les precaucions i limitar els contactes durant els 10 dies previs als desplaçaments. No es recomanen les campanades en llocs públics ni les cabalgates de Reis, que es podrà substituir per iniciatives estàtiques que permetran controlar l'aforament i la distància de seguretat. No me mireu en aquesta cara, què són iniciatives estètiques?
Pues imagine que com l'opció que ha ficat l'Ajuntament d'Almassora de que tingués cita prèvia per poder anar a parlar amb els Reis Mags.
Iniciatives estètiques. Les celebracions religioses es mantindrà la limitació d'aforament i no hi haurà cants. Pot ser música gravada. I s'evitaran les mostres de devoció com els besos i els contactes amb talles o peces del Belém. Val? Es recomanarà avançar les compres per evitar concentracions de gent. Sabeu que aquests últims dies, el dia del
Black Friday,
pues va ser com allò de que no... Jo recordé en una de les avenides grans de Madrid, la policia local fent-se loca perquè la gent estava tota acumulada i anava dirigint-me. Com estos... Estes persones que dirigeixen quan un avió està a punt d'aterrar, pues jo m'imaginava el policia local igual, eh?
Sí, bé, és que precisament en aquest carrer Preciados han ficat semàfors per entrar i eixir en funció del color que hi hagi, clar. Groc, bla, o sigui, groc, verd i groguet, en funció de la gent que hi ha en el carrer en aquest moment, no?
S'ha d'evitar el consum de menjar i begudes a la via pública. No hi hauran actes esportius massius, Víctor. No mos ho tornis a preguntar.
La Sant Silvestre.
Que no mos ho tornis a preguntar. Veus? Excepció que confirma la regla, la Sant Silvestre. A veure què passa a la Sant Silvestre. Pues no hi haurà actes esportius massius i les activitats culturals i els establiments hostelers hauran de complir les restriccions de cada autonomia. És a dir, estos hauran de remitir el que està passant en la seva autonomia i el grau de contagi que n'hi ha. L'administració haurà d'augmentar la freqüència d'horaris de transport públics per evitar la concentració de gens. És a dir, el transport públic haurà d'augmentar el seu horari. I les comunitats autònomes, per la seva banda, podran augmentar o concretar aquestes restriccions. És a dir, que al final tot recaurà damunt de l'autonomia, que és l'última que decidís. Bueno, això serà el que ens han dit a dia d'avui, 3 dijous, el que ens diuen dia 3 de desembre, que... com vindran estos Nadals. Dime, Víctor.
Supose que tindràs que demostrar d'alguna manera que si vas a un altre poble, a una altra comunitat, tens allí un familiar que viu allí, no?
És que això tindria que ser el correcte, pense jo. El llibre de família podria servir com a document.
O una carta o algo que demostre que un familiar teu viu allí, perquè si no...
Un DNI antic.
Pots recórrer tota Espanya perfectament.
A veure, això és el que estem parlant. Estem parlant de que sí, que se podran desplaçar i que encara no s'ha parlat del document en si que acreditarà que tu te pugues desplaçar. El que passa és que ens deixen un poc...
En l'aire una altra volta. Clar. I a dues setmanes de que es comenci el Nadal. Ja van recomanar, des de fa temps, que donaren direccions explícites i concretes per a que la gent no dugam aquest cacau en el cap. Perquè realment, quan tu estàs dient totes aquestes coses, estàs donant direccions confuses que la gent no entén. I això és el que tindrien que fer, donar regles exactes i que tot el món entengam.
Uh-huh. Maria, se'ns ha quedat alguna notícia que pugues avançar?
Sí, mira, pues, pel camí va, perquè és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat ampliarà en 2 milions d'euros el pressupost del Bo Viatgem per a 2021, que serà de 12 milions d'euros perquè compleix amb el doble objectiu d'incentivar la demanda interna aquest hivern i ajudar a mantenir ocupacions i empreses. Clar, com afrontem el repte del turisme en l'hivern que es queda com penjant en un fil, perquè han sigut moltes les empreses que s'han quedat en l'aire, diguem, perquè no hi ha demanda, no? Veurem com se gestiona tot això per a que aquestes empreses, quan tornem a estar bé, estiguen ahí, no?
Anem a sentir aquests consellers de publicitat que són tan ben rebuts i que els nostres oients se'ls saben pràcticament de memòria, perquè acabarà sent la publicitat de Ràdio Vila-real com a patrimoni cultural, que és el que van a proposar-nos. Uns consellers i el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de matriculación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Castellón.
Bueno, i si ahir vostès van estar sentint, vosaltres vau estar sentint el programa, vau sentir l'entrevista que van fer a Esther Pamplona. Esther Pamplona és la representant de la Unitat Territorial de Castelló de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Ella ens enviava una nota de premsa on ens deia que lamentava que l'Ajuntament de Villarreal els abandonara la cooperació en el pitjor dels moments. Clar, nosaltres ahir li vam fer l'entrevista d'ella i avui el que volem és que l'Ajuntament de Villarreal ens conteste, ens digui per què, segons diu la coordinadora, la representant de la ONGD, Esther Pamplona, diu que l'Ajuntament de Villarreal els ha abandonat. I per això tenim en nosaltres a Álvaro Escorihuela Claramonte, que és regidor de Serveis Socials. Bon dia, Álvaro.
Bon dia.
La nota de premsa que vostès dient han enviat avui ha sigut que Serveis Socials lamenta els retards de les ajudes a les ONGs, però matisa que s'hi ha abonat part de les subvencions i treballa per saldar les quantitats pendents. Quan més pront, millor.
Efectivament. Nosaltres, jo parlat freqüentment parle amb la coordinadora i amb altres ONGs també que no estan en la coordinadora, perquè això també és veritat que en la coordinadora n'hi ha una part important, una quantitat important de ONGs, però també és veritat que aproximadament la meitat de les ONGs que reben algun tipus de subvenció de l'Ajuntament de Vila-real no estan en la coordinadora. En aquestes conversacions, bueno, jo sempre els he explicat la situació. Ells saben que hem patit greus problemes de personal en l'Ajuntament de Vila-real, que recentment hem començat a subsanar, i en aquesta línia, pues, l'última de tantes, pues, jo just fa la setmana passada vaig enviar una comunicació personal a cadascuna d'aquestes ONGs explicant-los la situació de les diferents convocatòries. En aquest sentit, en quant a el que comenta la coordinadora, de les últimes tres convocatòries que han eixit de l'Ajuntament de Vila-real, dos s'han pagat el 80% i una està pendent de cobrar el 80% en els pròxims dies. Per tant, és un poc... Tenen raó, i és veritat, i nosaltres reiterem en tota la humilitat del món les disculpes per els retrasos, però parcialment sí que han anat abonant quantitats en els últims anys. Per tant, ja els hem tornat a explicar que estem començant a veure un poc la solució al túnel. En les últimes setmanes han incorporat personal que no teníem, que ens mancava en el departament, i aquesta mateixa setmana inclús s'han incorporat dos auxiliars administratius, no exclusivament per aquests temes, però sí en general, pues, per anar desbloquejant la feina, que també hi ha que recordar que aquest any hem multiplicat pràcticament per 4 el global de la feina del Departament de Serveis Socials, i evidentment hem prioritzat pues lo que era l'ajuda d'emergència a les persones que estaven passant malament per la pandèmia.
Esther Pamplona en dia ayer que Vila-real era un municipi que complia en el 0,7%, és dir, era un municipi exemplar, però des del 2017 aproximadament ha deixat de complir en ese...
No exactament, a veure, el 2018 per problemes que arrastrem i que comencem a solucionar, però que continuem arrastrant, no va haver convocatòria, i és el motiu pel qual la del 2019 va eixir en incrementada en un 50% i augmentada fins als 300.000 euros.
És dir, que segons vostè no... realment no el que ha passat és que per manca de personal no ho han portat lo que seria en la mateixa rigorositat que eixia antes, que cada any eixia el que tocava, no?
Bueno, això les va passar en este any 2018, el resto de anys han eixit com tocava, i el 2019 en l'increment, i és el que se pagarà en els pròxims dies.
Ella em deia que hi ha alrededor d'uns 360-380.000 euros que se deu a ONGs.
Potser falta en el 20% de les dos anteriors convocatòries i la del 2019, si estarem per aquestes xifres.
I també em deia que estava cansada de tantes promeses de ben lloc, de que l'Ajuntament es pagaria... vostè pensa que podia arribar a l'extrem d'estar cansada de demanar-ho tantes voltes?
Efectivament, jo com des de l'Ajuntament comprenem perfectament este malestar, i estem, com li dic i com diem ahir nosaltres també en la nostra nota de premsa, pues, ja hem començat a veure, a notar millories en el tema, que evidentment no són d'un dia per a l'altre, i que en els pròxims dies i setmanes començarem a anar a ficant-nos al dia.
En la nota de premsa ens deien que estan treballant per a poder revertir aquesta situació. Ha sigut una situació... Aquesta situació s'ha agravat per el problema que hem tingut de la pandèmia, de la...
Sí, efectivament, perquè, com deia abans, el volumen d'expedients i de feina que ha hagut en el departament aquest any degut a la pandèmia s'ha multiplicat per 4, el que venia sent un treball ordinari, per exemple, de l'any passat. Evidentment, en el mateix personal multiplicant per quatre la feina, uh-huh. jo crec que tot el món pues, pot entendre que això ha causat este un gran problema d'atascament d'expedients.
Mire, ahir quan comentàvem, quan fèiem aquesta entrevista, després ens arribaven comentaris així a la ràdio preguntant-nos que si és un moment en el que se necessiten moltes ajudes per a la població, com se contempla la idea de que isquen ajudes per a altres puestos.
Mira, jo parlàvem, a més, justet fa uns dies, el tema dels vals. L'ajuda, hi ha que pensar que si així podem estar-ho passant mal, als països on van aquests diners, si ja de normal ho passen malament, la pandèmia allí és moltíssim pitjor que les conseqüències del que pot ser així. I de totes maneres també reafirmar que a ningú ciutadà de Vila-real que li faci falta ajuda ha tingut cap problema de no poder-la rebre perquè no tenim diners i per tant no afecta en absolut el fet de que destinem una part dels diners a ajudar a gent que en altres països ho està passant infinitament pitjor que ací. Això no afecta en absolut a l'ajuda que poden rebre els ciutadans de Vila-real.
Algo que també preguntaven era perquè s'ajuda des dels municipis, és dir, no hi podria hi haure un fondo, un comú de la nació d'Espanya que ho envie, perquè clar, hi ha una obligació en els municipis, és perquè vostè expliqui si hi ha obligació o no.
Obligació no hi ha.
N'hi ha recomanació.
Tampoc realment hi ha una, sempre ha hagut una reivindicació històrica de les ONGDs de que se destine des de les administracions públiques, des de totes la petició un 0,7 dels ingressos propis de cada organisme, de cada administració a cooperació internacional, però una obligació legal al respecte no existís, evidentment.
I jo li pregunto a vostè com a regidor de serveis socials, Vila-real complirà sempre ni 0,7%?
Hasta ara, amb l'excepció de l'any 2018, l'hem estat complint en els últims anys i això va seguir sent la nostra intenció.
És dir, vostès entenen el malestar d'esta organització que els demana que complisquen almenys en lo que tenien, en la promesa que tenia adquirida, i per propers anys tenen la intenció de seguir ajudant.
Efectivament, així és.
Vostè, quan cada vegada que l'han cridat, és cert que ella ahir va dir que vostè l'ha rebuda sempre. El que antes ella se reunien els tècnics i després què va ocorrir en aquests tècnics? No estan aquests tècnics? S'han destinat a una altra cosa?
No, hem sofert una sèrie de contratemps en els últims anys. La tècnica que duia molts anys dedicant-se a aquest tema va promocionar a un altre lloc de treball i va deixar el lloc.
Dins de la mateixa casa?
Dins de la mateixa casa, sí, però en un altre, altre departament.
Sí, i quan ella promociona un altre lloc no hi ha algú previst que entri en aquest lloc?
La va substituir una altra persona que després, l'any passat, de fet encara està, va caure en una baixa de llarga duració i després se va dedicar l'any passat una altra persona que unes setmanes abans de la pandèmia la van cridar d'un altre ajuntament i va canviar d'administració i mos va venir de tot això. L'altra persona que tenia que substituir també ha estat en una baixa de maternitat. És que hem tingut, pareix que és un poc de
clar,
xiste,
però... regidor, el que passa és que en els serveis socials a veure, si ja en tots els serveis és fundamental que estiga el tècnic o la tècnica en qüestió, correcte. En els serveis socials és que no, les coses són com més prioritàries, no?
Efectivament, i per lo tant hem sofert en este en esta secció especialment de cooperació una concatenació de baixes i de
clar.
i de canvis
i d'ausències
del
tècnic o la tècnica.
Correcte, que des de fa unes setmanes ja hem començat a revertir i també ja t'he dit que aquesta mateixa setmana que també s'han incorporat dos auxiliars administratius al departament. Per lo tant, comencem des de fa unes poques setmanes a tornar un poc a aquesta normalitat que, evidentment, ara quan s'han anat incorporant no poden de la nit al dia...
No, no, clar, s'hauran de documentar, s'hauran de posar al dia.
Estan ficant-se al dia, estan treballant inclús algunes vesprades, cosa que vull agrair, estan ficant tot de la seva part per a intentar revertir el més pront possible. I en això,
o sigui, que no hi ha hagut un canvi de criteri en l'Ajuntament de Vila-real en quant a la cooperació.
Com li dic, per una sèrie de concatenació de circumstàncies en diferents funcionaris que han passat per aquestes tasques que han produït esta situació.
O sigui, no
tindré... Cosa que les ONGs coneixen. Quan vostè me diu, ella diu que l'ha rebut sempre i elles totes les explicacions les tenen. Evidentment, entenc que així i tot tenen un perjuí i, evidentment, tots volem resoldre'l.
Però en este moment el perjuït...
Estem ja començant a revertir-lo. En el tema de les dificultats que hem tingut, me referís.
O sigui, que seguiran estos projectes que estàvem pendent de que els vostès els arribaran les ajudes, com és per a centres educatius en Índia, Paraguai, Ruanda, Kènia, i projectes d'apoyo a la salut primària de Burkina Faso, Togo, Sud-àfrica, entre altres coses, no, regidor?
Efectivament, correcte.
M'alegre molt, regidor, de que això ho puguem aclarir, que no hi hagi ningú malentès, de que ja se puga la cosa estar tan fluida com estava i que siguem a travegar un municipi que complim en ixe 0,7%.
Efectivament.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia.
Juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Dices que hace un año que no estoy aquí. Acaba de caer un jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar. No hay cobertura de tu boca a la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador.
Estás a la 92.2 FM.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía. I
had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Vila-real o en la tienda online www.canem.shop.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
I ara tenim amb nosaltres a Víctor Cardona. Ell és responsable de comunicació del FECI en Castellón. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana.
Víctor, mire, hemos recibido una nota de prensa del sindicato del FECI, del cual usted es responsable, donde exige a la Consellería de Educación más personal para gestionar las nóminas y evitar los atrasos de hasta 3 meses en los pagos. ¿Hace 3 meses que no cobran?
Efectivamente, sí. Tenemos algunos compañeros, bastantes, que iniciaron su desempeño profesional en septiembre, inicio del curso escolar, y a la fecha actual todavía no han percibido ni un solo euro de sus retribuciones en lo que conocemos como el pago delegado, ¿no? Que es lo que la administración educativa, en virtud de los conciertos educativos que tiene suscrito con los centros, pues ha de abonar al profesorado, ¿no? De niveles concertados. Uh-huh.
Esto ya es algo que se denunció el año pasado, porque este es un problema recurrente, dicen ustedes, ¿no?
Sí, sí. Desafortunadamente podemos decir que llueve sobre mojado. Es decir, en los últimos años lo que llamamos las variaciones de nómina, que son las nuevas altas, las modificaciones contractuales, los cambios de jornada, de inicio de curso, pues siempre arrastrábamos un retraso del orden de 1 o 2 meses. Es decir, que el trabajador que iniciaba su relación laboral en septiembre y se incorporaba a su centro desde el mismo día 1, pues en el mejor de los casos hasta final de octubre no venía a percibir su salario. Sucede pues que este año el problema es todavía mucho mayor. Estamos hablando ya del mes de noviembre vencido y todavía pues sin hacer efectivo estos pagos, ¿no? Con lo cual está dejando en una situación muy comprometida a los trabajadores afectados, que evidentemente pues tienen sus cargas financieras, sus responsabilidades familiares, y no están recibiendo ni un euro de ingresos, ¿no? Por tanto, lo hemos denunciado, y lo que pedimos al final a la administración es que se haga cargo, que asuma su responsabilidad como pagador en nombre de los centros concertados y en virtud de ese concierto educativo, y que, por tanto, dé una solución a la mayor brevedad. Es decir, este mismo mes tiene que quedar esto resuelto, porque si no la consecuencia va a ser pues una cascada de demandas judiciales, y nunca es buena cosa judicializar un impago de salario. Creemos que no es merecido para el trabajador no tener que verse en un juzgado de lo social al final para pedir lo que es de derecho propio, no lo más elemental y natural en una relación laboral, que es recibir una prestación económica a cambio de un trabajo, ¿no?
¿Hay diferencia entre los trabajadores de la concertada a la pública?
Sí, sí, desgraciadamente sí. Nosotros celebramos que los compañeros de la función pública, pues es cierto que también con algunas incidencias, pero vengan cobrando su salario con normalidad, pero por desgracia hay un doble rasero para los compañeros que prestan sus servicios en centros que también están sostenidos con fondos públicos, son centros uh-huh. concertados, pero que en este caso pues sí que sufren estas consecuencias de los problemas administrativos de la propia consellería, ¿no? Es decir, el compañero funcionario sí cobra, sí ha cobrado hasta fecha, no hay impagos de 3 meses ni de 2, y él y los trabajadores de la concertada afectados, pues sí. También es algo que yo veo sobre mojado, es decir, si algo nos caracteriza un poco es poner voz a los profesionales de la enseñanza privada concertada, y en definitiva lo que pedimos no es más, pero tampoco menos, es decir, pedimos un trato igualitario tanto para los compañeros funcionarios como para nosotros los trabajadores de la concertada, ¿no? Siempre repetimos una máxima que es a igual trabajo, igual salario, y ahora habría que añadir a igual trabajo, igual salario y mismas fechas de abono, ¿no?
Sí, porque a todo esto, fíjese, ustedes, en este caso los trabajadores de la concertada que no cobran, después incluso en la declaración de Hacienda les repercute, porque tienen que hacer una complementaria, ¿no?
Efectivamente, Susana, es que ese es un problema añadido, que en ningún caso es responsabilidad ni del centro concertado ni del trabajador, pero al final el contribuyente, el ciudadano que tiene obligaciones tributarias, pues es el trabajador de la concertada, ¿no? Si estos atrasos no se saldan en lo que queda de año, en estos 20 y tantos días que quedan de diciembre, se cobrarán ya en el 2021, bien sea enero, bien sea febrero. Pero corresponden a un ejercicio anterior, fiscalmente corresponden, los abonarán como atrasos y corresponden al ejercicio 2020, con lo cual no aparecerán en el certificado de retenciones sobre las retribuciones satisfechas a lo largo del ejercicio 2020, y entonces el profesor de la concertada que ha cobrado en el 2021 lo correspondiente al 2020, pues habrá de hacer una declaración complementaria.
¿Esperan solución, es decir, consellería, la Consellería de Educación les va a dar solución a todo esto? ¿Qué tipo de solución?
Bueno, tenemos el compromiso que están trabajando en ello. Lo que pasa es que con buenas palabras, buenas intenciones, pues muchas veces tememos que no sea suficiente, ¿no? Creemos que tienen que dar un paso más, asumir esta responsabilidad. Es verdad que hay... tienen muchísima carga de trabajo. Pensemos que en la Comunidad Valenciana, en la concertada, somos más de 16.000 los docentes con pago delegado, es decir, los profesionales docentes de centros concertados. En la provincia de Castellón estamos hablando de cerca de 1.700, 1.800, con lo cual es verdad que cada inicio de curso la exigencia de tramitar todas esas variaciones de nóminas pues es un volumen de trabajo alto, grande. Nos consta también que funcionarios del Servicio de Financiación de Centros Concertados pues están de baja. Recordemos que estamos pasando, sufriendo y combatiendo todos una pandemia sanitaria que está mermando los recursos de la propia administración, y tenemos sensibilidad con eso y empatizamos con esa realidad y con los propios funcionarios, ¿no?, a quienes nos responsabilizamos directamente. Es verdad que necesitan más recursos, entonces nuestra arenga, nuestra reivindicación a la administración es que ponga los medios necesarios, es decir, el sector público tiene los resortes, tiene los mecanismos para, ante necesidades puntuales, para prestar un servicio público, poner a disposición de los ciudadanos esos recursos humanos, ¿no? Bien sea con una bolsa de empleo temporal o similar. Pero es verdad que el Servicio de Financiación de Centros Concertados de la Consellería necesita a día de hoy más compañeros funcionarios para atender esta demanda de tareas administrativas, ¿no?
Claro, porque usted está diciéndome, Víctor, que entiende que es mucho trabajo el que se les sobreviene encima, pero es que si yo pienso en que un profesor, un maestro desde septiembre no ha cobrado...
Efectivamente, es decir, es que una cosa es que podamos entender que el servicio está sometido a muchísima presión y a un volumen de trabajo anormalmente alto por las bajas laborales que han tenido algunos funcionarios del servicio, lo podemos entender. Lo que no podemos dar por bueno y no aceptamos bajo ningún pretexto es que los paganos de esta situación pues hayan de ser los trabajadores que están prestando su servicio con absoluta normalidad, que están cumpliendo con sus obligaciones día tras día y mes tras mes sin tener un salario, y por tanto no han de ser ellos quienes soporten esta disfunción de la administración educativa. Por tanto, tiene que ser responsable la Consejería de Educación. administración tiene que entender que la administración educativa es responsable del pago de salarios y cargas sociales, tanto de los compañeros funcionarios docentes como de los profesores de los centros concertados de la Comunidad Valenciana, y que por tanto que esa obligación no se puede ni desoír, ni incumplir, ni aplazar.
Sobre todo porque los docentes a las 9 de la mañana están todos los días en su puesto de trabajo y ellos sí cumplen parte de la parte del contrato que tienen que cumplir. Por lo tanto, no hay excusa.
No te quepa duda, Susana. Y muchas veces, antes incluso de las 9, compañeros de secundaria, ciclos y tal, que inician su andadura diaria a las 8 de la mañana. Por no hablar de las innumerables reuniones, tutorías, clases virtuales que también hay que compatibilizar con el trabajo de aula. Es decir, en el momento en el que posiblemente en las últimas décadas más complicado está siendo trabajar en la función docente, igual nuestros compañeros funcionarios que los trabajadores de la concertada, en el momento más complejo y más exigente para el profesional, es justamente cuando no estamos contando con una administración educativa que vele por un derecho tan esencial como es el salario, ¿no? Detrás de cada trabajador que no cobra, pues a día de hoy hay un drama. Hay unas obligaciones financieras que cuesta muchísimo atender y hay familias cuyos únicos ingresos pues provienen de este trabajo, ¿no? Por tanto, mal estábamos los últimos años, con atrasos de un mes o dos, pero es que lo de este año, con un atraso de 3 meses de momento, y no tenemos garantías de que en diciembre pudiera estar resuelto, no tenemos certeza. El tema es que adquiere tintes dramáticos, ¿no? No queremos llegar a esas demandas judiciales, pero sí que es verdad que desde FESIE, pues estamos ya esta semana, habremos presentado del orden de fácilmente 50-55 reclamaciones administrativas previas a la vía jurisdiccional. Vamos a esperar a la administración si las responde o no las responde. Si no las responde, se dará lo que se conoce como silencio administrativo y el mes que viene estaremos interponiendo demandas en los juzgados de lo social de Castellón.
Víctor Cardona, mire, la denuncia queda hecha pública, porque así es, pero espero que encuentren solución, que la Consellería de Educación se dé cuenta de lo que está haciendo, de lo que está haciendo mal, y que lo rectifique.
Pues muchísimas gracias, Susana, y a vuestro medio por darnos voz a los profesionales de FESIE, y ojalá que tu deseo se cumpla en realidad.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Susana. Adiós.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del
alma. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas.
Y ara anem a parlar el senador per Castelló de Compromís, Carles Mulet. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Ens arriba una nota de premsa on mos diu que vostè, nom de Compromís, pregunta per els possibles sobreembargos en pensions per la Direcció General de Tributs. Hi ha embargos de pensions?
Sí, es veu que sí, s'ha notificat molta gent pensionista que se li han fet un tipus d'embargaments que no tindrien el que seria una... La lògica, no? És gent que està cobrant unes pensions molt baixetes, algun tipus de deute en Hisenda, que són moltes vegades inclús deutes d'estos que tu tens que recurrir davant dels tribunals i acaben donant la raó, i el que han vist és que sense cap tipus de notificació la seva pensió d'este mes ha tingut retallada d'una manera considerable, no? Estem parlant de gent que potser li han desaparegut 400 euros justament en desembre. I això per a un pensionista, bueno, per a qualsevol cosa és molt, no? Però per a un pensionista encara és més que s'estarien sense previ avís damunt.
Vostè m'està dient que li han pogut retindre de 400 euros a un pensionista, però a un pensionista quan cobra?
Clar, sempre hem de... En teoria, quan cobres menys del salari mínim professional, no te poden fer aquest tipus de retenció, aquest tipus d'embargaments de pensió. El problema és que el govern el que ha fet ha sigut que molts pensionistes que tenen algun tipus de deute que pot ser real o pot ser real, perquè moltes vegades saben com funciona Hisenda, ha comptabilitzat les 14 pagues i ho ha dividit entre 12. Entonces, hi ha molta gent que mensualment cobre menys en pensió que el salari interprofessional, però quan tu li puges aquest increment de 200 o 300 euros que pugui ser de més, el còmput de les dues pensions extra que té, aleshores està cobrant com si cobrarem més del salari mínim del professional en 12 mesos. No sé si t'ho he explicat.
Sí, no. Ho ha explicat correctament, és dir, al comptar les dues pagues extres puja més... més del salari mínim interprofessional i el que fan és agarrar-li el remanent, que seria el que s'incrementaria del salari mínim interprofessional. Mire, jo és la primera volta que sent que a un pensionista li embarguen de la pensió. No sé si vostè tenia constància de que s'havia fet més voltes o és a partir de d'ara, d'enguany?
Segons han dit la gent afectada, és a partir d'enguany. Si és un pensionista que té una pensió molt alta i té algun tipus de deute, imagina que ell serà procedida al seu emplaçament sense cap tipus de problema. El tema és que un d'enguany comença a fer aquest tipus de càlcul, incorporar els 14 pagues per a còmput. I això és afectat a això, moltíssima gent. És el primer any que se fa, i és el primer any que se fa sense prèvi avís, perquè diuen, no, és que hem enviat una carta. La carta ha plegat just després d'aquest embargament, sense que la gent pugui, una cosa bàsica com és que pugui saltar. Pues, no, escolta, és que no teniu raó, no? Això és el primer. Quan de fan un embargament, un detall de la teva pensió, tu tens que tenir un termini per a poder alegar i aportar proves com a que no tenen raó. I és que ha sigut a la inversa, no?
I poden recurrir estos pensionistes el que els han embargat, és dir, això és recurrible?
Clar, el problema del temps és que és recurrible, però tu quan recurrisses a Hisenda, Hisenda és per a tu molt estricta, no? Te fiques uns termines, tu tens que anar a tribunals específics, que això té un sobrecost, això imagina que qualsevol persona que no està acostumada, no? A litigar en Hisenda, tindrà que fer recursos i tindrà que anar a un tribunal especial, segurament li costarà més car que el propi emplaçament de la pensió, que són 400 euros, a anar a jutjar contra l'administració, doncs, i imaginem el que pot costar, no? Per això entenem que ha de revisar aquest criteri i que de la mateixa manera que han procedit unilateralment a aplicar aquestes mesures, a que les revisi que a la gent que està aquí llindar, perquè estem parlant amb la gent que el seu poder adquisitiu és molt xicotet, que se revisi i que se pugui retornar i ser pagaments que entenem que han estat transcurs abusius.
Vostè, en el Senat, les preguntes que els fa, que li fa, si consideren adequades esta llei, el govern, si el govern considera que esta llei és adequada en aquestes pràctiques. I per què han elegit este moment per aplicar aquests criteris? Per què ho pregunta vostè? Considera que no estan aplicant la llei com toca?
Sí, entenem que, tal com llegim, no? el que diu tota la reglamentació que hi ha, ha fet mal els càlculs, és evident. Tu no pots fer la mitjana incorporant les pagues extra, que són pagues que també són igual de pagar una paga extra que una paga més, tens 14 pagues i el que tu cobres mensualment és el que cobres. No podem fer aquesta interpretació pel que han fet gratuïta conforme hem vist, no? I pensem que si una persona té que un deute ni sembla acorda en ell, no? com té que pagar-lo, com té que satisfer-lo, però no, tu li poses unes normes més com és, no? I passem d'una pandèmia terrible, hi ha hagut gent que ni s'espera, diu que m'ha tingut la família, perquè també s'afecta és per ERTOs que no han plegat a temps, per salaris interprofessionals, que recordem la majoria de gent no està cobrant-los, però també la pensió per a moltes famílies és la taula de salvació en un mes com este, un mes de desembre que sabem, no? Els jubilats no celebren el Nadal, que no sabrem si celebrarem o no, i molta més despesa que un mes.
Senador, estem sentint malament el telèfon, igual és que no té molta cobertura. A veure si ara la sentim un poc millor.
A veure, disculpeu, millor o...?
Sí, ara un poc millor.
Un poc millor. Uh-huh. El que estàvem comentant això, no? que estem això eixint d'una pandèmia en la qual les pensions han sigut vitals per a moltíssimes economies, encara que han tingut un desplegament social en quant a salari mínim interprofessional, que sabem que la immensa majoria de gent encara no l'ha cobrat, o els ERTOs que han plegat tard i mal, i en un mes com estos, en un mes de desembre, en què sabem, no?, que encara no sabrem com celebrarem el Nadal, sabem que tenim una despesa extraordinària, no?, i quin és el jubilat que no vol a ser un net fer-los un regal de Nadal, i la poca sensibilitat que han tingut, entenem que ho han de revisar, i si les persones tenim deutes en Hisenda, ja en formes suficients, flexibles, per a poder saltar aquest deute en temps i en flexibilitat, més sabent d'on venim, no? Que no aplicar aquestes retallades, que clar, 400 euros una pensió és moltíssim.
Mm-hmm. Vostè acaba finalment dient en el Senat, el que vol que li contesten, que aquesta interpretació de la llei, i li fa la pregunta, vostè ho diu textualment, vulnera lo disposat de la llei d'enjuiciament civil?
que és clara i la legislació a l'hora de dir que ha de computar els deutes en Hisenda, t'està dient que tu no pots aplicar les retencions a gent que està cobrant menys d'un salari mínim interprofessional. I recordem això, que una paga extra no serveix per a elevar el salari mínim interprofessional de les persones ni per a calcular el que cobren, no? Els pensionistes, entenem que s'han extralimitat, i no únicament nosaltres, no? Si són la majoria de gent afectada que està mirant en abocats el cas d'aquests, i que evidentment ha sigut un error, no sabem si conscient o inconscient, però ha sigut un error que el tenen que solucionar.
Estes embargos de pensions, el que sí que s'ha massa aventat és que estan ocorrint des de meitat d'any fins ara. És a dir, ha sigut algo, una maquinària que s'ha posat en marxa pràcticament sense avisar, eh?
Sí, és això. Això és també el que segueix la gent, no? Perquè tu quan ho fas sense avisar també tindràs molta desprotecció. Tu tens que avisar, tens que notificar-ho, tens que donar un termini, si vols, 15 dies per a que la gent afectada pugui presentar recursos o pugui presentar al·legacions, no que sigui a posteriori quan ja li has fet el forat econòmic, no? I certament és principalment la queixa de la gent afectada, no? La sorpresa de quan van a actualitzar la cartilla, veure que este mes li han ingressat 400 euros menys. Això que no alegra a ningú.
Quan tindrà vostè esta contestació?
Bé, solen tardar uns 30 dies en contestar per escrit. El que passa és que en el moment que es reben la pregunta escrita, que ja la té el govern en les seves mans, sempre toques alguna tecla i ajudes a desbloquear aquestes situacions. Per tant, esperem que abans d'aquests 30 dies hi hagi alguna resposta per part del govern, no a nosaltres, sinó a la gent afectada, perquè imaginem que no serem l'únic grup polític ni serem l'única via que tindrà el govern de rebre esta petició de rectificació. Per tant, esperem poder celebrar prompt que hem rectificat i que hem d'agradar les fórmules, no?
Per tant, les pensions que ja estan embargades no podran tirar-lo arrere, però sí que podran posar-li freno a esta pràctica que vostès consideren que està vulnerant l'enjuiciament civil, no?
Sí, efectivament. Esperem que això se posi en suspens, que no afecta a més gent i que siguin àgils, igual que van ser molt àgils a l'hora de retindre els teus diners, que siguin àgils a retornar-li a la gent que té més un poder adquisitiu més baix i que se busquen altres fórmules per a recuperar el que en teoria se li deu a Hisenda.
Senador Carles Mulet, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat què està passant en estes embargos, per sorpresa, a aquestes pensions sense respectar ben bé el que era la llei com toca, no?
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Te gusta el Kia Stonic? A ti te hace tilín el Kia Niro. Y entre tú y el Kia XZ fluyen buenas energías. Gracias a muchos como tú, en Kia nos hemos convertido en líderes en ventas. Del 12 al 23 de noviembre vuelven los 10 días Kia con ofertas irrepetibles. Gama electrificada incluida.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de circulación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Valencia.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Ens arribava una nota de premsa on ens deia que els treballadors del centre penitenciari Castelló dos Albocàsser convoquen una manifestació en cotxe pels carrers de Castelló. Per aquest motiu hem demanat a Moisés, ell és enlace sindical de CESIF de Castelló dos Albocàsser, perquè ens explique per què se convoca esta manifestació. Bon dia, Moisés.
Buenos días, Susana.
Moisés, a mí algo antes de entrar en por qué se convoca esta manifestación, algo que me ha llamado la atención es que solo se convoca a Castellón 2 y Castellón 1.
Bueno, pues la situación es parecida, pero a la vez es diferente. ¿Nosotros por qué convocamos la manifestación en el centro penitenciario Castellón 2? Pues bueno, es un poco porque con la dirección del centro no hay un diálogo fluido. Y con Castellón 1, bueno, pues estamos llegando a acuerdos. Aquí alguna vez ya hemos comentado pues que el director del Centro Penitenciario Castellón 2 no ha asistido a los comités de prevención y seguridad laboral, donde estamos tratando todos los temas de agresiones, ahora el tema de la pandemia, riesgos laborales. Y la diferencia con el Centro Penitenciario Castellón 1 es que la directora, bueno, pues estamos teniendo otra actitud totalmente diferente, diametralmente opuesta al director de Albocàsser. Por eso la manifestación la convocamos los trabajadores del Centro Penitenciario Castellón 2.
Y se convoca, esta manifestación es para pedir el cese de la directiva de Castellón 2.
Sí, efectivamente, el cese, ya hicimos un escrito a la Secretaría General, a las organizaciones convocantes de esta manifestación en octubre, solicitando pues bueno pues el cese un poco por todos los temas acontecidos en los últimos meses, el tema de las agresiones, de la pandemia, la falta de medios, de personal.
Yo en la nota de prensa tengo se empieza por un incumplimiento de acuerdos laborales, es decir, no hay un acuerdo laboral entre los trabajadores de prisión de Albocàsser, del centro penitenciario Albocàsser, y la dirección. ¿No se respetan los acuerdos laborales?
Efectivamente, en estos tiempos de crisis, de pandemia, son momentos en los que se están utilizando para recortar derechos laborales consolidados de los trabajadores. Entonces, pues por ahí las organizaciones sindicales, CESIF, nos hemos opuesto diametralmente a esta falta de diálogo y a esta falta de negociación, de medidas de conciliación que estaban ya consolidadas, y yo pensábamos que eran cosas que estaban ya superadas.
Por ejemplo, ustedes argumentan las continuas agresiones, la falta de seguridad en el trabajo para el desempeño de su actividad de guardia y custodia, que los han llevado a un límite a los funcionarios de prisiones, donde ustedes psicológicamente ya no solo por estar expuesto a agresiones dentro del centro penitenciario, sino también por la situación de indefensión que les genera también la dirección del centro con su desidia y dejadez. Es decir, estas son palabras muy fuertes que les están diciendo al director del centro penitenciario. Es decir, ustedes le están acusando de desidia y dejadez.
Efectivamente, son palabras muy gruesas, pero es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos una gran plantilla donde todos los trabajadores estamos cumpliendo, estamos haciendo un sobreesfuerzo en estos momentos, que son momentos muy complicados. Ya he expuesto aquí muchas veces que nosotros somos un servicio 365 días al año, las 24 horas del día. Y bueno, pues lamentablemente estamos sufriendo agresiones, hay falta de medios, y ahora pues te estamos añadiendo un poco la falta de un diálogo más fluido con la dirección del centro, pues para llegar a acuerdos. fíjese, opiniones.
Fíjese que desde el sindicato han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Esto es, yo no sé hasta qué punto la dirección del centro penitenciario no, vamos, yo lo diría así, no se pone las pilas, porque es que tiene también una denuncia.
Efectivamente, no es que solo tenga una. Nosotros hemos ido a la Inspección de Trabajo 3 veces. Lo que pasa que, bueno, no lo quiero pensar así, pero yo creo que entre administraciones, bueno, pues no toman soluciones. ¿Qué decir? Bueno, pues un ejemplo así sencillo para que entiendan los oyentes. Nosotros seguimos con una mascarilla quirúrgica pues para hacer turnos más de 8 horas. Cuando, bueno, pues las autoridades sanitarias han dicho que un uso máximo 4. Eso es un ejemplo de los muchos que te podemos poner.
Y luego también ustedes, lo que les llama mucho la atención es que haya un total desprecio de diálogo por parte de la dirección de la prisión. Es decir, ustedes cuando piden una reunión, lo que se ni siquiera les contestan, o sea, ni siquiera se plantean que tienen que tener esa reunión.
Bueno, hay veces que sí, solicitamos reuniones. Últimamente, desde que hemos pedido el cese, no estamos hablando con el director porque entendemos que no es un interlocutor válido. Simplemente nosotros no queremos ser comparsa de sus autuaciones. O sea, nosotros no queremos ir a una reunión cuando las decisiones ya están tomadas. Nosotros queremos ir a fomentar el diálogo, que yo creo que es lo necesario, lo que hace falta ahora en estos momentos. Y yo creo que, bueno, pues para ir a un sitio donde ya tienen toma de las decisiones, donde no se nos escucha, pues es mejor no ir. Y ahora mismo pues estamos cruzando todos los escritos a la dirección vía su delegación de gobierno.
Mire, aquí hablan de una situación totalmente inadecuada, que es como, por ejemplo, que sean trabajadoras en femenino quienes tengan que cachear por palpación a los reos varones.
Sí, efectivamente. Esto es de las últimas sorpresas que nos hemos dado cuenta. Efectivamente, todas las funcionarias se han negado. El reglamento lo ampara y parece que la dirección lo desconoce.
Luego también el sindicato subraya, por último, la necesidad de que refuercen las medidas de seguridad y que se agilice el desarrollo de la figura de agente de autoridad para los funcionarios de prisiones, ya que actualmente está en tramitación parlamentaria. Claro, mire, esto es lo de siempre, lo de la tramitación parlamentaria, y mientras tanto no tienen autoridad. Los funcionarios dentro de los centros penitenciarios no son aún un agente de autoridad.
Se está tramitando, son promesas políticas, pero que nunca llegan. Yo en la última reunión que tuve con senadores del PP allá arriba dije que las propuestas y todo lo que me hicieron, que yo donde las quiero ver ratificadas es en las Cortes Generales. Y en eso estamos, agente de la autoridad, ya lo hemos explicado aquí algunas veces a los oyentes, agente de la autoridad es un policía que, bueno, pues si se comete un delito de lesiones y se le amenaza, bueno, pues aparte de esos delitos, pues hay un atentado a la autoridad. Nosotros no, se nos agrede y, bueno, pues un delito de lesiones que muchas veces queda en una falta administrativa.
Mire, la diferencia que hay entre la dirección del Centro Penitenciario Castellón y la dirección del Centro Penitenciario Castellón 1 es que cuando ustedes acuden a esta directora sí acude al diálogo, sí que recoge las propuestas.
Efectivamente, la directora de Castellón 1 pues, tiene una actitud totalmente distinta. La puerta de su despacho siempre está abierta. Nos podemos reunir con ella, bueno, pues siempre guardando las formas y los modos. Y hay un diálogo fluido donde ella, bueno, es la primera que piensa que tenemos que sumar fuerzas y que, bueno, pues que ideas de la parte sindical, ideas suyas, ideas que son todas bienvenidas en estos momentos donde, bueno, pues tenemos que unirnos todos.
Y yo le pregunto a usted, Moisés, ¿esto no es poli bueno, poli malo? Es decir, ¿no tenemos a la directora del Centro Penitenciario Castellón 1 que solamente escucha y yo lo que le pregunto luego, ¿ella pone en práctica lo que ustedes le piden?
Efectivamente, siempre, bueno, vamos a ver, no vamos a estar siempre de acuerdo ni siempre nos va a dar la razón, pero bueno, ahí está, ahí es lo que es el diálogo. Hay veces que cedemos nosotros.
Pero sí con la directora de Castellón 1 sí que ella pone en práctica lo que a los acuerdos, o sea, llega, son reales estos acuerdos
con
los
cumplen,
que
se cumplen. Nosotros, bueno, lo voy a decir así de fácil y de sencillo. Yo pienso que todas estas consecuencias que estamos sufriendo los trabajadores del centro, bueno, pues son una venganza personal. Yo, evidentemente, nosotros hicimos nuestro trabajo, solicitamos su cese, porque pensábamos, bueno, pues que no estaba capacitado pues para hacer las labores de director. Y yo creo que, bueno, pues esta consecuencia de cambios de horarios, de coartar las medidas de conciliación laboral, pues quiero pensar...
O sea, que ustedes han sufrido presiones, como por ejemplo lo que usted me está diciendo, ¿no? Les han cambiado horarios, ¿qué más presiones han recibido o qué más represalias han tenido por pedir el cese?
Bueno, pues por ejemplo, los acuerdos en verano, por ejemplo, todos los funcionarios, bueno, pues tienen 15 días al mes de vacaciones, y no se ha cumplido. Ha habido funcionarios que en verano pues no han podido disfrutar de las vacaciones.
Porque esto sí que puede decidir la dirección del centro penitenciario Castellón 2.
Claro, efectivamente, el reglamento penitenciario le ampara amplias funciones. Por ejemplo, la organización de los servicios. Él puede poner y quitar servicios. Con el tema de las vacaciones y horarios, la instrucción dictada por la Secretaría General le da amplias capacidades. Pero bueno, nosotros hemos interpuesto los recursos pertinentes, hemos acudido a la justicia y en eso estamos.
Y a raíz de todo esto, lo que sí que piden es que el día 10 de diciembre salgan a la calle los trabajadores. En este caso es para quejarse de Castellón 2, no lo olvidemos. Pero si se pueden sumar, supongo que todos los trabajadores de prisiones que sepan lo que ocurre, ¿no?
Efectivamente, yo animo a la plantilla de Castellón 2 a sumarse a esta manifestación igual que a la de Castellón 1, porque bueno, al final los problemas vienen a ser los mismos. Hay épocas que en unos centros se dan más, en otros se dan menos, pero al final estos problemas de las agresiones los tenemos en los dos centros, no lo podemos olvidar.
Por cierto, han ampliado la plantilla de sanidad, es decir, ¿tienen médicos los fines de semana?
Bueno, Susana, yo no los hemos visto por allí. Seguimos teniendo los médicos que te comenté en la última entrevista que hicimos. Y no...
Se les está dando todas las pastillas los viernes por la tarde, a todo el medicamento que necesitan los usuarios de...
Sí, seguimos así. De hecho, ayer pues bueno, tuvimos la última agresión a una jefa de servicios. Por suerte no pasó nada y desde aquí le deseo una pronta recuperación. Pero sí, seguimos... es un problema endémico. El otro día me comentaban que un interno se tuvo que pagar un psiquiatra de la calle. Esto al oyente le puede sonar, bueno, se le puede sonar raro, pero bueno, nosotros allí tenemos un montón de personas con problemas psiquiátricos. Y ya te comento alguna vez que no tenemos psiquiatra. Incluso, mira, me llegó la noticia de que un interno, bueno, pues entre la falta de este psiquiatra, lo pagó él solicitándolo de la calle.
Cuando una persona que está dentro del centro penitenciario solicita un servicio, este servicio puede entrar externo.
Efectivamente, sí, está contemplado en el reglamento penitenciario que se pueden llamar médicos externos siempre y cuando a cargo del interno.
¿Es la primera vez que ocurre que vaya un especialista del exterior?
No, pero bueno, últimamente se está dando más el caso. Antes teníamos un psiquiatra que venía una vez al mes, teníamos un convenio con el consorcio del Hospital General de Castellón, y ahora no está acudiendo. Nosotros allí tenemos un alto porcentaje de personas que
¿Cuánto sufren. Tiempo hace que no acude el psiquiatra al centro penitenciario?
Pues bueno, ahora mismo, así, sin asiduidad, pues puede ser a lo mejor pues un año o algo menos, pero vamos, sí, nos estamos moviendo en esas cifras.
Sí, porque yo creo que sí, atención psiquiátrica es una de las atenciones prioritarias en este tipo de centro, ¿eh?
Sí, efectivamente, es un problema que la Secretaría General pues no está abordando un poco por el tema de las transferencias. Las transferencias de sanidad están pendientes de transferirse a las comunidades autónomas. Y entonces, bueno, pues ahí estamos encontrando pues toda esta problemática, que, bueno, que pasa el tiempo y nadie se hace cargo de esto.
Esta comunidad autónoma tiene la está falta de servicios con respecto a otras comunidades autónomas.
El caso de Castellón y de la Comunidad Valenciana es extrapolable pues a todas las comunidades autónomas.
Es decir, están todas las comunidades autónomas de España en esta situación.
Quitando el País Vasco y Cataluña.
Que ya las tienen transferidas.
Tienen las competencias transferidas y están funcionando bien. Y un modelo que estamos viendo que está dando resultados y que se está dando un buen servicio.
Uh-huh. Lo que es la directora de Castellón 1, ustedes han hablado de este servicio de psicológico para los residentes y ella, ¿qué les ha manifestado?
Bueno, pues ella muestra la misma preocupación que tenemos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces pues hay que elaborar contratos y entonces las disposiciones presupuestarias pues tampoco son las que son. Y entonces, bueno, pues son escollos insalvables.
Uh-huh. El COVID, ¿qué tal? ¿Cómo? Porque en un principio la primera ola se paró, pero la segunda, que ustedes pidieron, que cuidado con los vis-a-vis, cuidado con... ¿Entró? Sabemos que entró. ¿Cómo está ahora?
Bueno, pues mira, aquí te quería contar un tema muy curioso. Pues una imprudencia más de este director que tenemos allí arriba. Uh-huh. Se celebraron, no sé si te llegarán a tus oídos... una serie de comidas con una multitud de internos y de gente de la calle, saltándose todas las normas sanitarias dictadas por la comunidad. Normas que a nosotros él nos hace cumplir, pero bueno, pues allí no se cumplieron. Tuvimos la suerte, bueno, pues que hubo que aislar un par de módulos, dieron un par de internos positivos y eso se solucionó, pero bueno, claro, juntando más de 60 personas en un módulo con gente de la calle, que no sucediera nada, pues bueno, pues estamos hablando de milagro.
Y... ¿por qué se permitió esta celebración?
Bueno, pues esto lo quieren enmarcar dentro de un acto tratamental. Se había realizado un curso de cerámica. Los internos, bueno, pues habían quedado contentos. Y en otras épocas, cuando no existía uh-huh. la pandemia, pues sí se solía hacer una comida, se solía hacer nada en especial.
¿Una celebración?
Sí, una pequeña uh-huh. celebración, bueno, pues un poco para... pues para los internos también se evadiesen de sus problemas y bueno, pues eso sirve un poco para reforzar ese tipo de actividades, pero entendemos que este no era el momento de hacer ese tipo de actividades.
¿Ustedes el sindicato le advirtió previamente de que no era el momento adecuado?
Bueno, muchas veces estas cosas se hacen de un día para otro y muchas veces pues prácticamente no nos enteramos. Muchas veces a lo mejor la comida pues se organiza de un día para otro y no tenemos tiempo de actuar. Pienso que él ya es una...
Es que usted me está diciendo que el director de Castellón 1, de Castellón 2, está funcionando como si aquello fuera su cortijo, ¿no?
Sí, es un poco lo que está haciendo, evidentemente. Está un poco, bueno, pues se dictan las normas como se dictan de un día para otro, un poco de tapadillo, porque nosotros si nos enteramos de esto, bueno, pues lo hubiéramos denunciado, lo hemos denunciado posteriormente, pero lo hubiéramos denunciado previamente.
Y hubiera intentado pararlo, supongo, ¿no?
Efectivamente, porque entendemos que si se nos están exigiendo sacrificios a los trabajadores, bueno, pues entiendo que los sacrificios también los tienen que hacer él el primero y luego los internos.
¿Cuánto tiempo lleva este director en el centro de Castellón?
Bueno, pues este director, bueno, tiene una larga experiencia, porque también fue director en Castellón 1, uh-huh. unos 10 años. Y aquí ahora en Albocácer pues lleva casi unos 5.
Mire, lo desconozco, se lo pregunto porque lo desconozco. ¿Cómo llega alguien a ser director de un centro penitenciario?
Bueno, pues son puestos, tienes que cumplir una serie de requisitos, pues como ser funcionario del grupo A1, y luego son puestos de libre designación. Entonces, bueno, pues...
Esto es algo más problemático, Moisés. Entonces yo creo que lo tienen claro. Un poco más difícil. Cuando me lo ha dicho, verá, no lo sabía. Se lo he preguntado realmente, le garantizo, le aseguro que no lo sabía. Si son puestos de libre designación, supongo que estará amparado por quien haya decidido que él esté en Albocácer, ¿no? Entonces se tenía que pedir responsabilidades a los políticos que en este momento están gobernando ese área, ¿no?
Efectivamente, nosotros a la Secretaría General le cursamos el escrito del cese, que es quien tiene la competencia pues para poner y quitar, o sea, para cesar en este caso. Efectivamente. Evidentemente la Secretaría General, porque los sindicatos le presenten un escrito al día de mañana, no van a cesar al director, de no ser bueno, pues que haya habido una causa
justificada
y flagrante.
En este caso no sería extraño ni siquiera pero ni para esta secretaria ni para nadie. Es decir, cuando alguien pide el cese de un directivo, de un director, tiene que argumentar por qué lo pide, y si las causas están justificadas, pues la secretaría debería estudiarlas. ¿Han recibido algún tipo de respuesta?
Bueno, una respuesta protocolaria. Uh-huh. Esto pasa un poco, por ejemplo, cuando, un ejemplo así para que entienda la gente, cuando tienes un hijo, pues muchas veces cuando hace una fechoría en la calle, pues no le suele reprender en la calle. Te esperas a casa y le reprendes en casa y le pones el castigo pertinente. Y yo creo que, bueno, pues que en eso podemos estar. Cara a la calle, pues nosotros no estamos sabiendo nada, pero a lo mejor le están dando un tirón de orejas desde la Secretaría General sin nosotros enterarnos. No sé si es el caso. De hecho, bueno, nosotros entendemos que, claro, que...
Pues ustedes ahora están haciendo lo mismo, es decir, lo ponen en conocimiento la Secretaría General de lo que está ocurriendo allí, y el día 10 lo van a poner en conocimiento de todo el público. Van a salir y la gente se va a preguntar por qué ustedes se están manifestando en coches. Supongo que también será una cosa de no reprender al niño dentro de casa, sino ya de decir que el niño se ha portado mal, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros esta manifestación pues ha sido una decisión difícil de tomar, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. No queremos propagar el virus, por eso de ahí de hacerlo en coche, tomando todas las medidas posibles, pues bueno, pues para que no se produzca ningún contagio. Y entonces, bueno, pues tenemos que darle a la ciudadanía en general, pues, conocimiento de lo que se hace en prisiones, de lo que estamos sufriendo y de lo que pasa. Ha sido siempre el problema de estas casas, un poco el ocultismo.
¿Y por qué el día 10? ¿Por qué han elegido ese día?
Bueno, pues hemos elegido el día 10, una vez que ha pasado ya el puente este diciembre, antes uh-huh. de las fechas navideñas, y porque, bueno, entendemos que esta situación pues no puede prolongarse más en el tiempo.
Moisés, nosotros estaremos pendientes de recordar a la gente por qué el día 10 los trabajadores de Castellón 2, del Centro Penitenciario Castellón 2, van a salir a manifestarse en coche por las calles de Castellón. ¿A qué hora y dónde se concentrarán?
Bueno, pues vamos a partir de la Plaza de María Agustina el día 10 de diciembre a las 12 horas. Desde aquí invito, bueno, pues a la plantilla... A la plantilla de Castellón 2 y de Castellón 1 y a toda la ciudadanía que se quiera sumar y que quiera conocer nuestras reivindicaciones.
¿Qué recorrido van a hacer para que la gente, cuando los vea, identifique más o menos, así a grosso modo, me dice usted, van a salir de la Plaza María Agustina?
Sí, Plaza María Agustina, Avenida del Mar. Vamos a hacer una especie de cuadrado de lo que es la ciudad, bordeando las calles más céntricas.
Las avenidas principales, ¿no?, de la ciudad de Castellón. Moisés, enlace sindical del CESIF Albocàsser Castellón 2. Muchas gracias. Estaremos en contacto y el día 9, si le parece, aunque sea por teléfono, vamos a recordar que se sumen a esta... Porque sabe lo que ocurre, que es que forman parte de la sociedad. Por más que los quieran esconder, o por más que los quieran aislar, o por más lejos que los quieran tener.
Efectivamente, somos el último eslabón del Poder Judicial, los que hacemos cumplir lo que dictaminan los jueces en una sentencia firme.
Muchas gracias por venir, Moisés, y muy buenos días.
Muchas gracias, Susana, buenos días.
No hay cobertura de tu boca, la mía. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no
se encuentra. A la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Vuelta. Demasiado pronto para saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta. Alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Las tornas van cambiando y yo no pido cuentas. En más de una ocasión me he jodido yo. Vencí al delirio por la escuadra y sin grande.
Bé, i avui dijous, aproximant-me a lo que és la nostra sede, la ràdio de sede de l'Ajuntament de Vila-real, ja he vist penjar, no, dels balcons de molts hogars d'ací de la ciutat els cobertors en honor de la Puríssima, no? Perquè s'aproxima la seva festa gran, que es comença, bé, vas començar el cap de setmana, però avui també hi ha actes, i per això parlem amb la seva presidenta, la presidenta de la Congregació de Filles de Maria Immaculada d'ací de Vila-real, Núria Bonet. Bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Bé, Núria, imagine que molt altareada, no?, ara mateix.
Estem començant ja les nostres festes i sí, sempre preparades i en actiu per estar a tots els nostres actes que hem preparat.
Mm-hmm. Sí, contamos un poquet què és el que tindrem avui, no?, què és el que celebreu avui a la vostra congregació.
Avui, ahir va ser el trasllat de la nostra Mare de Déu, i des d'ací ens agradaria dir a totes aquelles persones congregants que moltes gràcies per la seva comprensió i per esperar a la Verge a l'Església. Gràcies als mancebos per la seva participació i esforç, que per ells s'ha fet possible que la Verge estigui amb tots nosaltres, i sobretot també gràcies a Grues Tomàs perquè ells van ser una peça fonamental junt als mancebos per poder donar a cap el trasllat. Uh-huh. I una vegada està la Mare de Déu a l'Església, ja comença la novena, que comença avui esta vesprada després de missa set. I avui també comencem en l'ofrenda d'aliments a benefici de Càritas, que cada persona pot aportar el seu granet d'arena, ben portant menjar, també es pot portar higiene, per la higiene personal, perquè les persones necessiten de totes aquestes coses durant els dies 3, 4 i 5 de desembre. El dia 5 també se pot aportar.
Perfecte, me meravella, no?, juntar, diguem, la tradició que viviu, no?, a la vostra congregació amb este signe tan solidari que també teniu, no?
Correcte, sí, sempre aportant el nostre granet d'arena als més necessitats.
Uh-huh. I durant el cap de setmana també tindreu actes, no?, imagine.
Sí, aquest diumenge és la festa de l'Arxicofraria de la Felicitació Sabatina, coneguda per la festa de les Casaes, que farem la missa principal a les 10:30 en l'Església Major. I per la vesprada, a les 5 de la vesprada, serà el pas per el manto de tots els xiquets i xiquetes, on s'ha fet una escala perquè el mosse no puga, no, com no podrà agarrar els xiquets, s'ha fet una escala on els xiquets podran pujar i baixar acompanyats també dels seus pares i mares. I després del pas pel manto, a les 6, tindrem la Santa Missa i la novena, i a continuació farem la, la processó claustral per dins, bueno, la processó claustral en la acompanyada soles aquest any de la junta directiva. No, no podran les dones casades processar en ella.
I durant, imagine, bé, el dia gran, no? És el dimarts, no? Que ve.
El dia 8 és la festa universal de la Immaculada Concepció, on es farà la missa a les 10:30 i es portarà a la Verge de la Immaculada de l'Ajuntament de Vila-real. I el nostre dia gran és el dia 13 de desembre.
I per aquest dia que teniu preparat per recordar-ho i que la gent s'ho vagi anotant als seus calendaris?
Per el dia 13 de desembre és la festa principal de la congregació, coneguda també per la festa de les xiques, i a les 10:30 és la missa solemne, i després a les 7 farem de la vesprada farem la processó claustral en la verge de la festa de les dones, la verge xicoteta. La nostra Mare de Déu no se menjarà fins al trasllat, que serà el dia 14, on la tornarem a la nostra casa social.
Imagina, Núria, que per vosaltres enguany és un any molt diferent, no? Això de que la imatge no puga processar, diguem, pels carrers de Vila-real. De moment, haveu notat diferència, no? Imagina, d'altres anys, en l'elaboració, en el preparament...
Diferència ha sigut molt gran durant a comparació de tots els altres anys, perquè no s'ha fet res com els altres anys. Hem tingut que pensar molt, hem tingut que innovar, però estem molt agraïdes perquè la gent no ha deixat de col·laborar, no ha deixat de apoyar-nos, i estem agraïdes per tot i el suport de tota aquesta gent, de tota la gent. I després també voldríem recordar que les dues misses principals, tant la del dia 6 d'este diumenge com la del dia 13, serà retransmitida a les 10:30 per la televisió de Castelló.
Perfecte. I si no, també...
Patrocinat per don José Gómez Mata.
Sí, hi ha que pensar que l'aforament és limitat a l'església, no? Perquè tots els anys, quan anem a aquestes eucaristies, no? L'església està a rebosar de gent, no? De fidels a la Verge, no? I clar, també és... Serà diferent, no?, aquesta imatge que viureu en aquesta Eucaristia, no?
Sí, des d'ací també ens volem disculpar a totes aquelles persones que no han pogut adquirir la seva invitació per a les festes principals, perquè ens ha molt de mal, però com bé has dit, l'aforo és reduït i no podem donar més invitacions del que permeti sanitat en l'aforament. Per això també ens volíem arrimar i fer les misses retransmitides per a totes les persones, tant que no poden eixir de casa com que no poden tenir la invitació, pues que puguen estar també d'una manera present.
Sí, a més, enguany també és un any especial, no?, perquè haveu recibit aquesta medalla d'or. Fa unes setmanes vau vindre, explicamos, no?, lo que significava aquest reconeixement per vosaltres, i a més rebreu aquest premi, no?, durant la vostra festa també.
Sí, així no, estem molt agraïdes de tindre aquest reconeixement i esperem que tot siga, que tot seguisca i que no es perga la nostra bonica tradició.
Això esperem, perquè la veritat és que és una festa molt arraigada, no?, de molta tradició així a Vila-real, que coneix també tots els voltants, perquè és un dia molt senyalat, i que imagine que també congregacions germanes també vindran a arropar-vos, no?, diguem.
Sí, ens acompanyaran tots els moviments i entitats del poble i també de fora, també d'una manera més reduïda, perquè aquests pensadors podran participar dos representants de cada moviment, però sempre també tenim el seu suport.
Una festa diferent, però d'igual manera i en el mateix sentiment, no, Núria?
Correcte.
Pues presidenta de la Congregació de Filles de Maria Immaculada, Núria Bonet, moltes gràcies una altra volta per estar ací i recordar als nostres oients quina és aquesta programació, perquè vagin recordant, que se ho anoten als calendaris que tenen i que acompanyen pues a la Puríssima en la seva festa gran, no?
Sí, moltes gràcies a vosaltres. Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra. ¿Cómo sigue?
Bé, i com ja tenim les festes de Nadal tan a prop, avui anem a ficar encara més, no?, aquest esperit nadalenc en el nostre cos, xerrant amb el director de la FAM Teatre de Vila-real, Sergio Heredia. Bon dia, Sergio.
Bon dia.
Bé, l'ambient ja es nota al carrer, no?, des de la setmana passada. Bé, i com ja tenim les festes de Nadal tan a prop, avui anem a ficar encara més, no?, aquest esperit nadalenc en el nostre cos, xerrant amb el director de la FAM Teatre de Vila-real, Sergio Heredia. Bon dia, Sergio.
Bon dia.
Bé, l'ambient ja es nota al carrer, no?, des de la setmana passada estan enceses les llums de Nadal, no?, però per causa d'aquesta pluja que va caure el cap de setmana passat, vam decidir que l'encesa de l'enllumenat oficial es farà demà el 4 de desembre i vosaltres teniu molt a veure en aquesta encesa, no?
Correcte. La setmana passada estava prevista el divendres l'acte d'encesa de llums de Nadal, però es va haver d'ajornar perquè les pluges que donaven per al cap de setmana i era impossible, era inviable, i ho hem ajornat per a aquest cap de setmana, per a demà divendres, concretament. I bé, avui comencem ja, iniciem els muntatges tècnics de llums i de so per a preparar l'acte de demà, que serà una encesa més simbòlica, però no deixarà de donar el tret de sortida a tota la campanya de Nadal.
Contamos un poquet què és el que podrem veure en aquest espectacle, el lloc, l'hora on tenim que acudir, no?, per veure aquesta encesa.
Doncs demà a les 7 de la vesprada, a la plaça Major de Vila-real, tindrà lloc l'espectacle. És un espectacle multidisciplinar on combinem tècniques de teatre, de circ, coses d'àmbit audiovisual també, i és un espectacle molt màgic perquè al cap i a la fi li dona un poc aquest inici a la temporada del Nadal. I bé, nosaltres teatralitzem un moment, pues, com és l'acte d'encendre els llums, d'encendre les llums de Nadal, i això hi convida la gent que vinga a sorprendre's o a gaudir, i bé, a més ho farem amb totes les mesures de seguretat sanitàries que actualment són imprescindibles per a poder dur espectacles en el carrer, i bé, serà un espectacle estàtic, amb cadires, amb mantenint distàncies de seguretat, en aforament limitat, però bé, que no deixi de vindre la gent perquè gaudirà d'un espectacle diferent.
Clar, perquè imagine que així com altres anys podíem estar de peu, no?, gaudint, i tota la gent que passava per ací pel voltant podia unir-se a aquesta festa i a aquest espectacle de l'encesa, enguany hi haurà un lloc acotat amb les seues cadires i tindrem que vindre abans per agafar puestos si volem gaudir ben bé de l'espectacle, no?
Sí, així és, i jo recomano a partir de les 6:15, 6:30, mitja hora abans, diguem-ho així, apropar-se ja a la plaça i bé, ja podrem fer cua per a poder accedir a veure l'espectacle. Tindrà una capacitat en cadires de 120 persones i independentment, és un format d'espectacle molt gran pensat per a poder veure's molt bé, inclús si la gent que passa per la plaça que pugui veure des de fora també, o poder realitzar alguna fotografia del muntatge tècnic que hem previst i de l'espectacle en qüestió.
I abrigaets, que demà farà fresqueta,
Sí, sí.
Això sí.
Farà fresqueta, sí.
Fins a quants membres, diguem, de la FAM Teatre participaran demà en aquest espectacle de llum, color, so?
Pues entre artistes i tècnics serem al voltant de 12 persones en les que treballarem per a que sigui possible l'espectacle. I bé, som un equip, és un format mitjanet o gran d'espectacle en el que hi ha artistes que venen de tècniques del circ, n'hi haurà actors que són de teatre físic i després pues, tot l'equip també nostre de tècnic per a que sigui possible.
Jo imagine que per a una companyia fer un espectacle d'aquestes característiques vos sentireu un poquet salvant les distàncies com Reis Max, no? Perquè és com l'inici, la sortida, lo de dir als xiquets ja estem ací, no? Ja està apropet aquestes festes màgiques, no? I jo crec que enguany haurà sigut molt especial per a vosaltres perquè com anem cara al final d'aquest any que ha sigut tan difícil per a molta gent, haurà sigut significatiu, no? Com haveu treballat per fer aquest treball.
Sí, ha sigut un any molt complicat per a tots i també per a nosaltres, per al sector de la cultura, i com a companyia de teatre pues, hem tingut un any pues, molt, molt delicat, en pujades i baixades i bé, moltes incògnites. I poder estar en Vila-real duent a terme l'acte d'encesa de les llums de Nadal és un autèntic plaer. És cada any, sabeu que li correspon a una companyia, que fem com una rotació entre les companyies locals i després de 4 anys ens corresponia fer l'acte d'encesa i en aquest cas també hem coordinat una campanya amb la participació de totes les companyies també locals i bé, ha estat un plaer poder estar en els Nadals aquí a casa, estar en Vila-real i acompanyar un poc a tota la gent en un any que està sent complicat per tots, però intentar de la millor manera possible dur a terme una campanya de Nadal que faci que la zona s'entretinga màgia, que tinga encant i que la gent pugui gaudir amb aquestes circumstàncies excepcionals, però de espectacles, de cultura i en general dels comerços i del Nadal que puguem vindre i a gaudir.
Clar, perquè enguany recordem que la Fira de Nadal no estarà a pista de gel, que en els altres anys ha tingut un tant d'èxit, perquè l'Ajuntament ha decidit apostar per la cultura segura, i seran moltes les companyies que faran les seues actuacions durant totes les festes nadalenques, i vosaltres, a part de l'encesa de l'enllumenament, no, fareu altres actuacions durant les festes, no? Em pots contar un poquet els dies que vos podrem veure, què és lo que els noms dels espectacles que veurem, per aixina que la gent... jo ja estic demanant des de bon matí que agarren ja un calendari i que se vagin anotant totes les fetges i les cites que van a poder gaudir, no?, de totes sí. Els actes que es van a fer. Vosaltres quins dies actuareu i què és el que podrem veure?
Doncs nosaltres la FAM ha coordinat amb totes les companyies locals una programació que alguns espectacles seran estàtics i altres són espectacles, no direm, no són espectacles itinerants, sinó que fem són accions en la zona centre de tal manera que els caps de setmana, per exemple, el propi dissabte dia 5 o el dissabte dia 12, la gent que passeja pels carrers se trobarà que a la vegada que ells van de compres, altres personatges també estan comprant per la zona centre i són espectacles d'impacte, més visuals que espectacle itinerant com a tal. Però hem fet una programació molt variada. A més, com a novetat o com a més excepcionalment, anem a dir, s'instal·larà un espectacle audiovisual de videomapping en la plaça Major i estarà 8 dies en actiu. És un espectacle que farà molts passes, de tal manera que tindrà la gent moltes possibilitats d'apropar-se a veure i a sorprendre's un poc també amb la tecnologia audiovisual i un espectacle de videomapping que te permet transformar un edifici a través de les projeccions i dotar-lo d'una espectacularitat i d'un ritme frenètic. I després participaran moltíssimes companyies locals amb la campanya. Alguns espectacles els farem amb aforament reduït i estàtics, i altres espectacles, com bé comentava, pues, són espectacles que estaran en moviment, que la gent no ha de seguir perquè se'ls trobarà directament, que no té un punt concret de partida i simplement s'apropar-se a la zona centre per a deixar-se sorprendre's en la quantitat d'activitats que hi ha programada, que és una programació super variada, molt gran, que des de comerç l'Ajuntament ha apostat molt fort per el sector de la cultura i concretament per les companyies locals, als quals bueno, estem molt agraïts per part de l'Ajuntament per aquesta aposta que han fet amb nosaltres. I jo li diria a la gent que aprofita els caps de setmana i entre setmana també, que busquen la programació que està pensada al web de l'Ajuntament i si no també hi haurà banners amb còdics QR i se pot descarregar la programació al mòbil i poden apropar-se en qualsevol moment. És bo per a poder anar a comprar al centre de Vila-real i als comerços locals i a la vegada gaudir d'una programació tan variada d'espectacles pensada per a tots els públics.
És que en això estava pensant, Sergio, que tota la gent i els nostres oients que ens estan escoltant de la resta de la província tenen que pensar, jo vull anar a comprar a Vila-real perquè em garantís un comerç de qualitat i a més cultural, que serà un espectacle anar. Tenim el videomapping a la plaça Major, tindrem aquests espectacles en moviments. És que jo crec que tot el món deu de pensar, vull que anar.
Sí, sí. Tots els anys Vila-real té atractius per a poder, o totes les èpoques de l'any, però he de dir que enguany en els Nadals tindrà un atractiu extra per a que la gent de la província, de tots els pobles, es pugui apropar als comerços i a la vegada a gaudir de la programació cultural que està prevista, i que és que no els deixarem de sorprendre, perquè podran gaudir d'un ventall de possibilitats molt gran. Com bé comentàvem, també hi vam anunciar els espectacles se fan fins a 3 vegades en el mateix espai, vull dir que se fan molts passes i tenim molts espais, de tal manera que el públic en el carrer podrà estar amb mascareta i guardant distàncies de seguretat, gaudint perfectament dels espectacles i d'una manera molt segura, en ningú moment amb acumulacions de públic i, a més, sempre amb seguretat, amb gent que controlarà els accessos, de manera que serà tot d'una manera molt, molt organitzada per a que puguin gaudir de la programació i que vinguin a Vila-real.
Em pareix tot molt, molt, molt divertit i tinc moltes ganes de veure-lo i jo crec que la gent que mos estiga escoltant també. Director de la FAM Teatre, Sergio Heredia, moltes gràcies, perquè la veritat és que mos has inundat d'aquest esperit nadalenc que tant anhelem, no?, i que tant busquem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos traslladat tota aquesta informació per anar obrint boca de lo que vindrà, no?, a partir de demà. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i això, convidadíssims esteu a gaudir amb nosaltres.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra. ¿Cómo sí que encuentra tu intención? Accedes a mi manual de tu nombre.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ompli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Restaurante El Faro Vila-real vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Vila-real, en Avenida Francia.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Vila-real, resolveremos tus dudas.
Se desliza y me
atropella. Y aunque a veces no me importe,
sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y se queda.
Bueno, i cal saber que la Generalitat Valenciana, o sigui, Turisme i Emergències, acorden donar llum verda i permetre que l'oci nocturn puga reobrir en horari diurn. Lo que sí que ha quedat clar és que els locals podran tornar a obrir les seues portes en un terç de l'aforo sense pista de ball i respectant sempre la distància de seguretat entre taules. Eixe era un dels objectius d'este sector, tornar a atendre al públic però sense necessitat de reconvertir-se en cafeteria o locals d'hostaleria, ja que per a molts és una missió quasi impossible, al no comptar en llicència per a la manipulació d'aliments. En aquest cas, tenen una causística prou variat. Alguns sí que podran oferir la dispensació de menjar i altres se limitaran a beguda i activitats culturals. L'eslògan serà menja't el turró, l'oci nocturno torna a casa per els Nadals. Ho han celebrat molt Víctor Pérez, president de la Federació d'Oci, de Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana, Fotur. María, per fi se s'hauria algo de llum perquè era un sector que estava patint a muntó, no?
Pues sí, la veritat és que ja sabem que en esta pandèmia que estem patint, pues hi ha sectors que ho patixen més encara que altres. Tots estem patint la crisi, diguem, però els de l'oci nocturn encara més, no? Per aquest toc de queda, perquè és molt difícil de gestionar, i clar, és això, no? Com valides la situació d'alarma i el distanciament, diguem, i que ells no perguen l'essència de lo que són discoteques per ballar, no?, i per fer oci,
bueno, pubs,
no?
Pubs, també, entre altres. Bueno, bona notícia, jo con tot lo que siga menjar el motor econòmic i que no patisquen ningú sectors que sense...
Això és lo important,
que s'adapten
també,
que no
patisquen ningú.
A esta nova normalitat, Maria, són les dos.
Sí, les dos, sí, la veritat és que ja és hora d'anar amunt i bé, pues deixem als nostres companys, no?
Entonces demà tindrem a les 12,
com sempre més i millor,
i ara es deixem en els nostres companys d'esports, Javi Matà i Víctor Rubió, fins demà a les 12, així no ens falten dos horetes i estarem amb tots vostès.
Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va.
Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez.